El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
9 i 18 minuts, comença la tertúlia del gall del monestir. Amb nosaltres avui a l'estudi Ramon Bernils, en Jordi Casas i el Toni Ramon. Molt bon dia als dos.
Bon dia.
Bon dia.
I començarem amb un tema que, tot i que va tenir lloc dijous de la setmana passada, m'interessa molt el seu punt de vista, que és aquest canvi, aquest relleu a l'alcaldia de Sant Cugat. Mercè Conesa marxa al Port de Barcelona i li pren el relleu Carmela Fortuny. És una notícia que s'havia apuntat en les darreres setmanes, havia aparegut a diversos mitjans de comunicació i finalment es va acabar confirmant. A més, també hem tingut, ja ho vam comentar, la marxa de Damià Calvet a una de les conselleries del govern de Quim Torra. He intentat fer un petit resum de com està la situació, tot això a un any vista de les eleccions municipals, i m'agradaria saber el seu punt de vista. Què els sembla aquest nou escenari polític amb nova alcaldessa i amb l'horitzó d'uns comicis d'aquí a un any? Va, Jordi, que tenies home, ganes de parlar.
No. Home, complica la gestió municipal, no? Perquè, clar, canvies, treus dos pesos pesants, l'alcaldessa, obvi, per raons òbvies, i el tinent d'alcalde de territori o d'urbanisme, amb el que significa això a Sant Cugat, i Hisenda, i clar, per un període d'un any, que serà menys d'un any, poses això a persones que s'han de posar al dia i a sobre no tenen temps per aprendre perquè la gestió no espera, no? Vull dir, has de posar-te en seguida al dia i anar gestionant el que tens sobre la taula. I tot i amb això, encara falta un relleu, perquè clar, Mercè Conesa ha quedat al ple municipal, no sabem per quant temps, però bueno, m'imagino que ha estat més al port que aquí, no? Per tant, és a la pràctica és un regidor i una cartera menys que tens, fins que no entri l'altra persona, que no la conec, que sembla ser, no sé qui em va dir, que assumiria el tema de cultura, sembla ser, perquè cultura la portava fins ara...
Sílvia Solanelles, vols dir?
Sí.
Que és la regidora que entraria un cop l'alcaldessa renunciï... L'exalcaldessa, per tant, renunciï a la seva acta regidora.
Una mica faria cultura, perquè cultura sembla ser que ara de bon segueix portant l'alcaldessa, no? Que és qui ho portava abans. També s'han portat a la seva directora d'àrea, que suposo que això també ho facilita transitòriament, però bueno, és d'esperar que aquest relleu es produeixi també aviat. I cultura també és un tema que, bueno, no és una cartera estrella, però és d'aquelles que també t'obliga a estar a conèixer les entitats, estar al dia, qui són els temes, no? Vull dir, tampoc pots perdre gaire temps en posar-te al dia. No sé, bueno, complica sens dubte la vida a l'equip de govern d'aquí les properes eleccions, això per descomptat. Si això tindrà unes repercussions a la gestió i al dia a dia de Sant Cugat, bueno, ja es veurà.
Toni, que em sembla que a més vas anar al ple extraordinari.
Tot apunta, no, que el nomenament de Mercè Conesa serà efectiu al juliol, per tant és possible que aquest relleu es produeixi aquest estiu. A veure, deixa un govern certament debilitat, sobretot perquè dels primers canvis, no, de la marxa de Damià Calvet, l'entrada de Xavier Cortés, no, deixa un regidor molt probablement que acabarà no adscrit, no, per els desacords que van haver-hi ja en el seu moment a les antigues Convergència i Unió, no? Per tant, deixa un govern amb 10 regidors, no, fidels al que és el grup municipal del PDeCAT. Sí que hi ha un punt que han pogut resoldre bé, que és el tema d'economia, d'Hisenda, que Carles Brugaroles reprèn la cartera d'Hisenda, per tant, en aquest cas, un expert de l'àmbit, però jo crec que el problema serà d'aquí a final de mandat intentar aconseguir ple darrere ple els acords necessaris, doncs, per tots aquells punts que requereixin d'una majoria, com a mínim una majoria absoluta, ja no dic una majoria qualificada, alguns punts urbanístics, etc. Però com a mínim aquests punts de majoria absoluta diguéssim, aprovacions tan importants com els propers pressupostos, doncs caldrà molta, molta, molta cintura, perquè no només caldrà el típic pacte o arribar a acords per aconseguir uns pressupostos, sinó que aquests acords es produiran ja en precampanya electoral. I, per tant, els partits, tots els que hem estat vinculats, sabem que es gesticula més que no s'actua i, per tant, serà difícil.
Algun comentari més?
No. Sí, és així. De totes maneres, com que jo crec que la tendència general és que es reprodueixin difícilment, inclús a nivell municipal, les majories absolutes, cosa que alguns municipis no hi estaven acostumats, jo crec que és bo que ens acostumem a la pluralitat i la necessitat de negociar, sobretot a nivell municipal, que jo ho he dit mil vegades i crec que el Toni està d'acord amb mi, que el 90% dels temes que es discuteixen i es voten a nivell municipal es voten per unanimitat. I molts dels que no es voten per unanimitat és perquè els partits, sobretot els partits de l'oposició, que no tenen gaire marge per actuar, volen marcar perfil, i que és lògic i normal. Però el camp d'acord en contra a nivell municipal és enorme. Si tu negocies, t'obres a parlar i tal, jo crec que aquesta instal·lació que s'ha fet de govern-oposició a nivell municipal, no? Que tothom va marcar perfil i tal, té alguna cosa efectici a nivell municipal, eh? Sobretot a municipis petits i tal, perquè els punts d'acord són molt... No estàs discutint... Això ho fas a través de mocions, que després no tenen cap eficàcia, el de marcar perfil polític, però la major part dels temes, estic també municipals, no estàs discutint grans temes ideològics a la major part dels temes, no? Els temes ideològics els portes amb una moció, que no, que cadascú vota el que vol, i llavors la moció no sé on s'envia i no té cap eficàcia, però bueno, ja queda reflectit en els acords del ple. Però els temes, estic també municipals, la possibilitat d'acord, si hi ha diàleg, és, jo crec que és molt àmplia. I els ciutadans ho agraeixen, això.
Sobretot en una ciutat, no?, que està tancada, no?, per entendre'ns, no té ara grans debats urbanístics de creixements, no?, de...
No. Ara, seria, això, ara els debats són de gestió.
Facilita molt les coses. A veure, jo torno a dir, el problema no és tenir 10 de 25 regidors, i a més que no ho veig negatiu, si abans se m'ha interpretat malament, no ho veig gens negatiu,
no, que els governs
no tinguin majoria absoluta, tot el contrari. Jo crec que és més el moment del mandat en què ens trobem, no? Que serà més complex i entrar, pues, a Sílvia Solanelles, sí que és una persona que ha estat vinculada a entitats culturals del municipi i ara ja també ha estat vinculada a l'Ajuntament a través de la Fundació Sant Quat Actiu i té coneixement de la ciutat, de les entitats i de l'activitat, però clar, el dia a dia, doncs, l'haurà d'assumir a una velocitat de creuer, no? Però jo crec que és més això, el moment en què ens trobem, no tant una dificultat de govern en minoria.
Sí, a més, hi ha un departament que tu i jo coneixem bé, i amb el que jo com a president del grup d'estudis locals tinc més relació, que és la cultura, va, aquest canvi també és un trasbals, perquè canvies regidora i canvies directora d'àmbit. Eh? Llavors, el traspàs aquest, no sé com es podrà, però també que les entitats i els projectes canvien d'interlocutor també, eh? Vull dir, tot això també requereix un cert reciclatge per sí. No? Perquè, per exemple, ara, per parlar d'una persona concreta, la Jordina tenia relacions com a responsable de patrimoni, per entendre's, i tal i qual. Ara, ja no és patrimoni, serà d'àrea, no? Que, bueno, potser algunes coses me les facilita, però desapareix aquella persona que, vull dir, no sé, tots són reajustos als quals ens haurem d'anar adaptant tots plegats, no?
Deixar l'alcaldia a un any de les eleccions, o deixar l'alcaldia a mig mandat, no és trencar un compromís amb la ciutadania perquè tu t'has presentat a uns comicis per ser alcalde o alcaldessa? Jo dic, en aquest cas, jo dic també, per exemple, en el cas del PSC a Barcelona, que era un moviment habitual, a un any i mig de vista de les eleccions, feien la successió, així presentaven el candidat, tenia un any i mig d'exposició mediàtica i pública.
Ho dic perquè, amb clos com amareu.
Per entendre'ns, la gent, si va votar la Convergència i Unió en les darreres eleccions municipals, s'entenia que votava com a alcaldessa a Mercè Conesa. Ja sé que el sistema no va així, que no votes directament l'alcalde o l'alcaldessa, que votes una llista amb regidors. Però aleshores, ara entra una altra persona que probablement la gent que va votar aquell partit potser la coneixia probablement, però vaja, que no la votava com a alcaldessa. Fer aquests moviments en mig mandat, i poso l'exemple Sant Quat, però podríem posar exemples de tots els colors i de tots els partits polítics. No és un trencament del compromís amb la ciutadania? Perquè ja sé que no es vota directament l'alcalde, insisteixo, però... algú pot dir, home, doncs jo vaig votar a Mercè Conesa perquè sigui alcaldessa i a un any vista se'n va al Port de Barcelona i el seu compromís amb la ciutat s'ha acabat i no era de 4 anys, sinó de 3, i això no m'ho va dir a les eleccions.
Bueno, això és un debat ètic interessant, no? L'ètica política interessant. De totes maneres...
Però vull que et mullis, Jordi.
Bueno, porta'm aigua. No, a veure, anem al fons de la qüestió. Hi ha un tema de fons. Estic d'acord amb tu que tu no votes directament alcalde, però se sap que cap de llista serà alcalde o alcaldessa. Ara bé, jo crec que hem de reivindicar el tema que tu votes un projecte polític. No? Tu votes un projecte polític. Independent de qui sigui el candidat que serà alcaldessa o alcalde, tu votes un projecte polític, no votes només una persona. Jo crec que aquest és un tema de fons important, no? per establir els paràmetres del debat. Aleshores, bueno, un projecte polític, suposo, és el mateix. Continua una persona diferent, però és el mateix. És un argument que es podia treure. Escolti, ara, És irresoluble això que dius tu, perquè tu no pots presentar unes eleccions i dir, escolti, a la meitat de les eleccions me n'aniré. Lleig. Però d'altra banda, pensant en el teu projecte polític també, inclús en el projecte personal, que portes, no sé, 10 anys d'alcalde i vols que tingui una continuïtat, home, si vols que aquesta continuïtat tingui possibilitats, ho has de fer-ho bé. Has de plantejar el relleu bé, no pots plegar, no pots presentar un cap de llista a la mateixa campanya. Qui és aquesta persona? Ara, la Carmela...
Però no estem parlant de projecte polític, aleshores la gent hauria de votar el projecte polític, d'acord. No la cara.
Sí, sí, d'acord, d'acord, però el projecte polític també ha d'anar acompanyat de persones potents, no? A la Carmela, que no sé si ho penso, que cal suposar que voldrà encapçalar la pròpia llista.
Sí, ha dit que sí, que...
Ara té un any, diguem-ne, per donar-se a conèixer, tal i qual, perquè, a veure, desenganyem-nos, als municipis, a part de l'alcalde o l'alcaldessa, la gent no coneix ningú més, eh? Per tant, si no et guanyes anant a tots els actes i sortint a la revista i no sé què, no sé quantos, la imatge com a alcaldessa, com a alcalde, doncs, bueno, ara té un any per guanyar-se-la i per fer-se també un perfil, no? Vull dir que, home, a veure, no, no, l'únic que planteges tu no té solució. Jo crec que també ho faria. No dic clarament, tu dius com vulguis. Jo crec que, donat el cas, si portés 10 anys o 12 o 14, dius, prou, també ho faria així, també ho dic sincerament, eh? Vull dir, intentaria explicar-me, no ho sé.
Toni Mullet.
Vinga, com t'ho diria? El fet de que per muntar quadres de govern es cridi del municipalisme el trobo positiu. Val? Uh-huh. Per tant, que regidors o alcaldes siguin cridats a ser consellers, penso que al final el municipalisme és la trinxera de la política, és on estàs més a prop del ciutadà i on reps alguna felicitació i moltes bufetades. I per tant, aquesta proximitat amb la ciutadania, amb la gestió, traslladar-la al govern de la Generalitat, ho trobo positiu perquè les coses es veuen i s'entenen de maneres molt diferents d'aquella gent que ha fet municipalisme i gent que no. Primera. Segona, crec que hi ha nomenaments i nomenaments, i potser una crida a conseller és difícilment renunciable, una altra és una crida al Port de Barcelona. Si amb això m'he explicat, que crec que sí. L'altra cosa és com fer aquests relleus que deia el Jordi. Home, també hem vist a vegades alcaldes que han plegat, doncs, a final de mandat, l'únic que han fet com un relleu doncs a un primer tinent d'alcalde, que de cop, no, ha tingut molta més presència política, l'alcalde ha deixat d'anar a actes i hem enviat sempre aquella persona. Bueno, que hi ha maneres, no, de fer aquest relleu.
Seria, l'exemple seria, no vull comparar, per exemple, el Prat, se sap que el Tejedor, que porta, jo crec que és l'alcalde en aquests moments, que porta uns anys, se sap que no repetirà, però no ha plegat. Se sap qui és el és una altra manera, se sap qui és el candidat i suposo que se li està donant protagonisme, però el Tejedor, bueno, són maneres. No, pues ja, a Tejedor no li oferen el port, vull dir, senzillament que deixin plegar, no?
Això d'alguna manera és com a l'època Pujol, quan s'estava acabant l'època Pujol, Artur Mas com a conseller en cap assumia la majoria d'actes al país.
Preparant el relleu.
No? I preparant el relleu d'una manera claríssima, descarada, i ningú va deixar, diguéssim, el seu càrrec a mig mandat, no? Jo també penso que en política arriba un moment que també està bé, doncs, tornar a la teva feina i deixar pas a altres persones, no? I en aquest cas, després de 20 anys, doncs, primer de tinent d'alcalde i després com a alcaldessa, doncs tornar a la teva vida anterior no passaria res, jo crec que faries...
Però ja era directora del Port abans?
No, estic dient que tornar, crec, si no m'equivoco, professora a l'Autònoma, doncs crec que faríem un favor a la política tots plegats.
Que li diguin a Duran i Lleida que un dia li van insinuar... No, no li van insinuar, li van preguntar...
Sí, va dir, què faria jo amb un sou de mestre, no?
Sí, sí, clar. Home, no sí, podria sí. anar al Palace, no?
Però com si que hi ha alguna...
Està clar.
Com hi ha motius de... econòmics?
No, estic dient això. Però...
No, com a contacte del sou del Duran i Lleida.
No, perquè Duran i Lleida, quan estava en una fase, no sé si dir final de la seva carrera política, en una entrevista, no me'n recordo en quin mitjà, i em sap greu dir-ho, li van preguntar, i bé, ara que acaba la seva carrera política, per què no torna a la seva feina original, que és ser professor universitari?
Era el Duran
i
Lleida.
I es va emprenyar, perquè crec que fins i tot va respondre de mala manera, sí, perquè sí. Com tornaré jo si a cobrar el que cobra un professor d'universitat?
Ja, bueno, jo
suposo que clar, aleshores no pots anar al Palace...
Jo crec que aquest és un tema... el Toni és molt més delicat que jo, i ho he tractat amb la delicadesa que el caracteritza, però és un tema important, és a dir, la política de perdre quins càrrecs no com fa 40 anys quan jo vaig ser regidor i tal, no és perquè em posi d'exemple, eh? Vull dir, senzillament, home, ja comença a estar ben pagada, a part del reciclatge professional, sobretot algunes professions. Jo me'n recordo el Toni Ferrer, l'alcalde de Sabadell, allà, hosti, jo no puc donar l'advocacia perquè sóc un alcalde preconstitucional, és veritat. Ell va deixar, ai, l'alcalde, perdó, un advocat, i va deixar de fer-se advocat a acabar el problema de la Constitució, i al cap de 20 i escaig d'anys l'home es trobava desplaçat, no? Però és veritat, jo crec que tornar estrictament a la feina que tenies abans i reconèixer que el teu pas per la política és temporal, siguin 12 o 16 anys els que siguin, quan és, diguem-ho clar, quan has establert contactes, quan t'has assolat a un nivell que et facilita altres sortides, m'imagino que has de tindre les coses molt clares, no? Inclús diria força de voluntat, no? El més fàcil és això, no?
No, però vull dir que tu, que els teus contactes et permetin trobar una altra feina o millorar la feina que tenies abans, és una cosa. L'altra cosa és ocupar un càrrec públic.
Bueno, o sigui, no.
I a més, perquè penso que al
final...
Quan dic
contactes també refereixo això, vull dir, a veure en... que... Tu, si no has sigut alcalde de Sant Cugat, o no sé què, no t'ofereixen al Port de Barcelona, eh? No?
Bueno, pues, i president de la Diputació, eh? Compte, que aquí també...
Ah, també, però bueno, és igual, però... Vull dir,
però al final, en defensa...
Una cosa porta l'altra.
En defensa dels projectes, no? Abans que deies,
no? No t'ofereixen ser el director general de TV3, no? Vull dir, però,
home, no se sap mai, però ho dic tu.
A veure, pel que deies abans dels projectes, no? Que al final són projectes polítics, també és bo. I amb això també podríem parlar de l'acumulació de càrrecs, eh? Que,
sí, sí.
Al final, ja no és només un tema ètic, que ho és. Al final també és tenir més actors del teu color polític exercint tasques a favor d'aquest projecte polític, no? Vull dir que ser generós vol dir que més quadres del teu partit estan exercint responsabilitats i, per tant, és més ric el teu projecte, hi ha més gent implicada en el teu projecte i, per tant, acabarà sent molt més sòlid, no? I, d'alguna manera, també els relleus i la no acumulació de càrrecs permeten, no?, que es puguin consolidar projectes sí. polítics, en tot cas, torno a dir, aquí cal generositat.
I després hi ha el tema, que és la part, diguem-ne, menys positiva. Aquesta circulació interna dintre de l'àrea pública, dintre del sector públic, de càrrecs, dona una sensació de corporativisme i que no se socialitza la política. Vull dir que sembla ser que la política no és per tothom, i és per uns professionals que van d'un lloc a l'altre, no acumulen d'allò perquè van canviant, però en el fons es mouen de l'esfera pública, i dius, bueno, a veure...
I el sistema de la CUP no us agrada?
Quin és el
sistema de la CUP? De, per exemple, a àmbit municipal no es pot passar més de 2 mandats. Hi ha alguna excepció en algun poble molt petit que són molt pocs, aleshores, si no, no tindrien representants. Per exemple, el Parlament, si no m'equivoco, també no sé si juguen amb mig o un mandat sencer, que limita molt la... aquesta presència de cada persona. I ells van renovant, i tots coneixem què pensa la CUP, eh?
Jo limitaria els mandats. Tant no, jo crec que també té dret una persona a desenvolupar el seu projecte, no?, de la ciutat, i no sé si fan falta per això 8 o 12 anys o tal, vull dir, no sé, jo tampoc... Un mandat només.
No, però l'àmbit municipal són 2, com a norma general amb aquesta excepció.
Jo no posaria un topall, no diria quants mandats, però jo sí que evidentment ha d'haver, jo crec que ha d'haver un topall en tots els càrrecs públics. No sé, discutim-ho. Inclús dins dels partits, no? Vull dir, no sé, ara, hòstia, els partits no ho controlo, però com a mínim els sindicats de comissions segur, i UGT també, que em sembla que són 3 mandats com a màxim i tal. Jo crec que jo limitaria els mandats, per descomptat. S'ha de veure en cada cas estudiar quin pot ser el tempo ideal, no? Però és veritat, en la filosofia aquella de que, collons, de socialitzar una mica la política i que ens impliquem tots una mica més, el limitar els mandats podria ser un element que ho facilités. Tampoc canviar cada mandat, tampoc, perquè no tens temps ja de posar-te... Jo recordo que vaig ser regidor, tu, a el que em va tardar, entre altres coses, perquè aleshores érem diferents, el que em va tardar dominar els pressupostos, no? Jo, hòstia, quan els entenia, si m'haguessin canviat de regidor, jo, hòstia, ja me'n cago a la punyeta, no he tingut temps de practicar, no? Però vull dir... Estic d'acord amb un horitzó limitat de mandats, amb això estic absolutament d'acord.
Jo crec que 8 és just, 12 potser és massa, l'únic que els mandats són de 4 i per tant no, els nombres són els que són.
No, però l'alcalde 12 tampoc sembla una animalada.
Jo, a veure, el que anava a dir és limitar a 8, a veure, ara penso més en mentalitat del que hauria de pensar un partit, no? Tu tens un alcalde, porta 8 anys de mandat.
I que hi ha projectes que tarden a desenvolupar-se.
Exacte, té un projecte que està recollint els fruits en aquests moments, unes bones valoracions, conegut per la població, a veure què és el guapo que el canvia.
Sí, sí.
Val? Sí.
Sí, que hi ha projectes que són a 6 o 7 anys vista.
Això,
no?
Així. El tema de... O sigui, limitar-ho tan estrictament, jo el limitaria potser més estrictament a 12, no tant a 8, perquè al final, per tornar-te a presentar primer, t'ha de recolzar el teu partit. I després la ciutadania et tornarà a donar suport o no. Per tant, ja hi ha filtres. Ara, potser sí que 12 ja seria un límit, no? El que fa la CUP al Parlament de Catalunya, jo crec que entre poc i massa, no? O sigui, entre Duran i Lleida i la CUP hauríem de trobar un punt mig. O sigui,
sí, sí, perquè les institucions tenen la seva complexitat, eh?
Clar,
abans no et poses el dia i ja t'has fotut un quart de mandat a l'aire, tu.
I que probablement això, malgrat la gent sap el que pensa la CUP, també és veritat que quan l'Anna Gabriel és, des de la seva radicalitat, entesa i valorada, és quan la canvies.
O el David Fernández, no?
Que és un altre exemple. Jo crec que el David Fernández, pel seu tarannà, no els vull fer ni millors ni pitjors, perquè ideològicament han defensat el mateix, però no sé, segurament per la seva manera de ser, d'expressar-se, doncs jo crec que es va guanyar més ràpid la confiança, però també, no? El mandat, a més, no va durar 4 anys, aquella legislatura, i ja van canviar els 3 diputats del grup parlamentari. Home, torno a dir, entre la CUP i Duran i Lleida podríem trobar un punt intermig. Sí que és cert que el que deia abans, de que aquesta generositat, aquest repartir la participació política, fa més sòlid el teu projecte. Quants diputats, no, ha tingut la CUP en sis anys? No? I per tant, gent que han sigut quadres, que s'han donat a conèixer, que han anat pel territori i que continuen anant pel territori i continuen, diguéssim, fent tasca política. I per tant, jo ho veig positiu, també aquest repartiment ara. Pel bé de la feina parlamentària, home, que en lloc d'una legislatura en fossin dues, crec que tampoc faria cap mal.
Jo crec que en aquest cas, si estem parlant, crec que també hi ha un altre element, que és el respecte que apareixen les institucions. Si tu les institucions les prens només com una caixa de ressonància que vas allà, no? A tocar, ara simplifico, no? Que se senti el que dius, bueno, potser no és tan important, no? Que canvies les persones, bé, va. Tot influeix.
Mentre ha tingut a buscar la carrera política de Duran i Lleida.
Però fons amb el Duran i Lleida.
No, a veure, és un polític retirat, aleshores...
Ara la pregunta em diu d'euros. A què es dedica ara el Duran i Lleida? Ja ho saps.
No ho sé.
Va.
Escolta, quin any creus que va començar la carrera política amb un càrrec, del Duran i Lleida?
Bastant, 80 pocs.
A principis dels 80.
Any 1979, regidor de l'Ajuntament de Lleida. I després, sí, en cadena, diputat al Congrés dels Diputats, diputat europeu, diputat al Congrés dels Diputats, diputat al Congrés dels Diputats, diputat al Parlament de Catalunya, conseller de Governació, l'única vegada que ha exercit un càrrec... al Congrés dels Diputats, diputat al Congrés dels Diputats i diputat al Congrés dels Diputats, que acaba l'any 2016. Tot i que recordem que va haver-hi allò del cas Pallarols, que va dir que Duran va assegurar que si això es demostra dimitiré, i finalment els que estaven implicats en el cas, els acusats es van autoinculpar i ell no va dimitir. Això va ser el gener del 2013, però va continuar la carrera.
I havien dos sangotencs aquí al mig.
Sí. Imagina't. Com rius, Jordi?
No, somric.
Digues.
No, però que a veure...
va treure un llibre un cop va acabar la seva carrera política. La seva carrera política. Un pa com unes hòsties.
Sí, senyor. Que, no, era un recull d'articles.
Era un recull d'articles? Mira. No, això no...
Bueno, no, tenia part de recull d'articles. No, era un recull d'articles amb un pròleg llarg, em sembla. Jo ho vaig llegir.
Ah, sí, és a la COE, ara. Que l'ha fitxat la COE. En Duran i Lleida.
La COE, què és? La direcció...
La Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials.
Ah, empresarials. Sí.
Això el vam fitxar el 31 d'octubre, aproximadament a l'octubre del 2017.
Però això no dona molta feina, això és d'assessor, no?
Sí, però vaja, que deu...
Veus, no? Això és contactes que dèiem abans.
És com el Consell d'Estat, no? Que cobra 100.000 euros i vas un parell de cops a l'any allà... I...
Bueno, últimament els catalans els hem fet treballar molt, el Consell d'Estat.
Que treballen els...
Fèiem reunir i en dissabte, fins i tot.
Treballen els lletrats, el Consell d'Estat.
Ells van esmorzar i firmen...
Els lletrats treballen, què cony, els consellers.
Algun comentari més, doncs, de política...
Local.
Local.
Ja feia temps, no? Que, no? Que parlàvem tant de política local.
Home, jo crec que les properes eleccions seran les més emocionants, les municipals, perquè l'escenari és molt obert.
Bueno, sí.
No? Que moltes sí. vegades a les eleccions municipals s'arribava amb la pregunta si Convergència renovaria o no la majoria absoluta.
Mm-hmm. A parles a nivell de Sant Cugat.
Sí, doncs. A nivell de Sant Cugat. I ara, vaja, dir que Convergència renovarà la majoria absoluta... No, primer no home, seria jugar-se-la molt fort.
Primer no sabem com es presentarà.
En el que derivi de
si
la candidatura. PDeCAT,
Junts per Catalunya, Junts per la República, Junts per anar junts, Junts per anar més junts que abans, no ho sabem. Exactament.
Home, l'altre dia Demòcrates va demanar que hi hagués una llista unitària independentista.
Bueno,
el Lluís Fernández Alà, que aspira a ser...
La ment més preclara d'aquest país també ho demana.
A qui et refereixes?
A Puigdemont.
Ah, no sabia
si... Ah, no, però sabeu que es referia a Barcelona només o a tots els municipis, no ho sé. De totes maneres, ens podem trobar amb aquesta dinàmica, ens podem trobar que no acabem, que acabem no parlant de política municipal, però bueno...
Ja
que l'important dels municipals és que es parlés de projectes municipals, però bueno, tal com està el país, qualsevol cosa és possible.
Escolta'm, volíem... Digues.
No, jo crec que es parlarà de política municipal, ara bé... També hi ha partits que els interessa molt i, no, fer valdre el cas nacional, no? I, per exemple, a veure, hi ha un partit que es presenta amb metres quadrats de bandera espanyola allà on es presenta, no? Que és Ciutadans. Per tant,
bueno, hi ha qui es presenta amb metres quadrats d'estalada.
Difícilment parlaran de propostes polítiques com no parlen habitualment. No?
Doncs escolta, a mi municipal penquen molt, cuidao. A nivell de secret municipal penquen molt. Una altra cosa és que...
Sí, no, sí, no anava a dir que més en aquest, a l'espai, no sé si dir-li constitucionalista, unionista, de bandera espanyola, com li vulgueu dir, crec que també hi haurà bastanta batalla per veure qui es queda tot el pastís. Recordem que, per exemple, en les últimes eleccions del 21 de desembre a Catalunya, el PP va quedar molt enrere, uh-huh. I si no m'erro, ara parlo de memòria, amb aquells resultats no hauria entrat en el ple municipal. I, per exemple, bueno, Ciutadans hauria afegut... Sí, és difícil traslladar-ho,
no, però
és
que, a més, les municipals...
Hi ha el 3% i
el 5%. Municipals, històricament, no és una de les eleccions que li vegin bé al PP, eh? Uh-huh. Històricament. I ara... Bueno, ara no sé, fa 15 dies era diferent, ara ja no sé si està a l'alça o a la baixa, Ciutadans, no? Ciutadans, la cosa ha canviat. Però sí, si m'haguessis preguntat 15 dies abans, et diria que a nivell local hi hauria moltes fugues cap a Ciutadans del PP. Ara, tal com està el tema i el que vulgui passar el proper any, no ho sé, no? Però...
A veure, jo crec que el PDeCAT o amb la marca que es presenti sí que surt, no?, de més afablit que de totes les darreres eleccions, però... El fet de que l'oposició estigui tan fragmentada és un avantatge que tenen, que ja veurem
tots,
si la,
tots els governs,
ja veurem
tots els governs
si la saben,
tots els governs són un avantatge.
Si la saben jugar.
Però jo crec que Sant Cugat, ja no tornarem a veure majories absolutes. Ni a Sant Cugat, ni a Barcelona, ni a Girona, ni a la majoria dels llocs. Pots veure a municipis petits que són quatre, que es presenten poques candidatures, que no, vull dir que no hi ha molt, que no hi ha massa crítica, però ciutats de més de 50.000 habitants, ara per posar algú, no ho veurem, hi ha majoria.
O ha de ser un alcalde o alcaldessa tan carismàtic que rebenti les fronteres del seu partit, no? Que això és difícil, trobar aquestes figures. Mm-hmm. Segur sí. que en podríem dir moltes, però ens n'aniríem bastant
però,
enrere.
Però això, però en el moment això en què... s'ha de generar i de moment precisament estàs en el relleu dels últims aquests. Ja saps el relleu dels últims aquests. Ara hauries de generar una nova generació. No,
no sé. I en el moment en què estem, que per molt carismàtic que sigui l'alcalde, intervindran altres factors...
Sí, sí,
encara és més difícil. Nacional... Un alcalde amb una situació normal de tranquil·litat en política nacional pot traspassar les barreres del seu partit i aglutinar votants molt diversos, no? per la figura de l'alcalde. En el moment en què estem amb molts fronts oberts és molt més difícil, no? Perquè al final sortiran a ressonar tambors nacionals.
Totes maneres, no deixaria ser una pena que a nivell municipal es polaritzés el vot com es polaritzen les eleccions al Parlament de Catalunya, perquè clar, això podria crear uns resultats bastant injustos, eh? Allò, partits, regidors que han treballat molt, que han presentat projectes, que tenen idees, quedar-se al marge perquè es polaritza a partir de criteris generals, independentment de quin sigui el candidat local, les seves ganes de treballar i la seva experiència i la seva connexió amb la població, no? I això, perquè a nivell local, ostres, si no, has de tenir molta empatia amb el dia a dia i amb les coses que no llueixen, ho has dit tu més aviat, d'allò, però que has de tenir una vocació. Jo crec que a nivell local has de tenir una vocació de gestió municipal que, escolta, si els teus plantejaments per un altre nivell, fin,
no sí, però justament Sant Cugat és un municipi on això, pot, on,
general,
on això pot passar més, no? Perquè al final a Barcelona clar, la cobertura mediàtica de tot el que passa a Barcelona, dels posicionaments dels diferents grups municipals, de ser el tramvia amunt o tramvia avall, és molt evident, no? La ciutadania sí, però, ho té molt, sí, però molt present, no?
Et foten el Valls pel mig, però... no sé què, i tot això t'ho ha distorsionat, ja.
Exacte. Però a Sant Cugat, crec que aquí paguem cara també el model de ciutat, no? Al final, sí, el cercle íntim és el que és, el que sí, està assabentat de qui és el regidor de cultura, sí, que ara és l'alcaldessa, ja la coneixia abans que fos alcaldessa, és un cercle íntim.
És el nucli de la gent que es belluga. Sí,
i clar, el territori que tens i la població que tens que no fa vida habitualment ni treballa a Sant Cugat, doncs clar, et complica molt que la gent realment valori o voti per la gestió municipal i no pel que estigui passant a nivell nacional. I això sí que afecta tots els partits.
O per la posició de vot que venen des de Barcelona,
Dos vaixells militars italians portaran a València part dels més de 600 immigrants que són el vaixell de rescat francès.
Que diu que no és gaire factible, això, no?
Ja no? Doncs
no.
Em quedo endarrerit. La notícia és actualitzada d'avui a les 9:17.
Ah, igual vaig endarrerit jo. Doncs, el diari, avui he pogut fullejar les portades del diari, deia que el Sánchez havia ofert arribar a aquest... 600 persones, potser, estic parlant?
Sí.
Part dels més de 600
immigrants. I que el propi... Quin és l'ONG?
Metges Sense Fronteres.
Metges Fronteres deia que era difícil que poguessin arribar fins aquí. Per un problema logístic, per un problema de...
Perquè serien 4 dies més a alta mar.
Ah, hòstia.
Sí, però el pla de rescat encara no està clar i definit.
Depèn com sigui aquesta gent, 4 dies pot ser.
No, però feien falta dues coses. Un, habituar allà el vaixell, aliments, aigua, medicaments, i després desplaçar persones a altres vaixells, perquè amb les previsions del temps
i amb l'estat d'aquesta gent,
un temporal no el podien afrontar amb la sobrecàrrega que porten, no? I amb la gent a la coberta encara menys, no? Per tant, calien fer aquestes dues coses. M'imagino que aquests dos vaixells militars italians és per anar a cobrir, doncs, la necessitat de repartir la població que està dalt d'aquest vaixell, i m'imagino que també habitualment.
Veus, més enllà del cas
jo crec que aquest és un exemple. L'altre dia en parlàvem, no, tu ni l'història, l'altre dia en parlàvem quan valoràvem el Sánchez i tal. A veure, aquest és un tema on es veu la importància, malgrat les discrepàncies que puguis tenir i les insuficiències que puguis veure, de tenir un govern mínimament progressista o no, no? Detalls d'aquest tipus, no? Itàlia acaba de constituir aquesta cosa contra natura o no, no sé, entre les 5 estrelles i la Lliga del Nord, amb un ministre d'Interior, la Lliga del Nord, que el primer va dir, fotré els immigrants fora, ja s'està veient, i aquí doncs, bueno, un govern més progressista, que almenys, com a mínim, amb més sensibilitat de caràcter humanitari. No? Ostres, tal com està Europa avui, per on bufen els vents, un petit canvi en una determinada direcció, hòstia, és molt important. Perquè, clar, quan penses en Polònia, en Hongria, i tal, els debats que hi ha i tal, dius, hòstia, ma, tu, escolta, quan aquí estem disposats a acceptar un vaixell de 100 persones, dius, bueno, pues mira, tu, s'ha mogut alguna cosa, tu. No sé, aquesta reflexió crec que és important, no? Donar suport a qualsevol plantejament que tingui un enfoc mínimament progressista en una Europa que va cap a uns vents absolutament conservadors, no? O que segueix la bufada d'uns vents absolutament conservadors, i, bueno, només cal fer una llista dels governs i dels possibles futurs governs que tenim por ahí. Menys en un cas que no se'n parla mai, que el tenia aquí al costat, que passarà aquest estiu aniré, que és Portugal. Portugal ha governat per l'esquerra i que sembla ser que millora les seves perspectives actuals dia a dia. No se'n parla, que és bon senyal quan es parla d'un país. O sigui, i en canvi Portugal, pensava abans com entre Cerdanyola i Sant Cugat, tu que estàvem d'esquena i Cerdanyola no, quasi ni relacionàvem, però en Portugal passa mateix, un país que està aquí al costat, o sigui, no se'n parla mai, i parla més d'Itàlia, de França i de Portugal, i segur que estan passant coses interessants en aquests moments, no?
D'acord amb el que estaves dient sobre els governs europeus, la tendència que hi ha i l'acció que ha fet ara Pedro Sánchez, en tot cas, fins i tot, no? Europa està de cul a posar petites venes a la ferida, perquè al final acollir un vaixell o tres amb 600 refugiats...
No, és, bàsicament és una acció humanitària.
És una acció humanitària la qual aplaudeixo.
No, però vull dir que no resol res, però és una acció humanitària que resol la situació a 600 persones.
Però el que és lamentable és això, no? Que tots aquests països que has nomenat estiguin de cul a fer accions humanitàries que al final són això, una petita vena a una gran ferida. al final l'Europa i la comunitat internacional el que hauria de fer és evitar que hi hagin aquests fluxos migratoris i aquesta gent que fuig doncs, de situacions humanament desastroses, no? De conflictes armats, de poblacions perseguides, etc. No?
I per tant, i de la gana pura i dura.
Això és el que hauríem d'un dia, d'una vegada per totes, asseure'ns i parlar-ne. Mentrestant, home, només faltaria doncs, que un vaixell que està, no diré la deriva perquè no, però gairebé no l'acullis i et puguis plantejar que allà quedin. O sigui, això és el que és més gros, no, del que ha fet el govern italià, però és igual, ho podrien fer altres governs d'Europa, en aquest cas li ha tocat a Itàlia. Bueno, Malta també se'ls ha tret del damunt, però el que és humanament incomprensible el que s'està fent. I en tot cas, quan, a més, és res, és una petita, és una mica de vena amb una gran ferida que no hi ha manera de tractar. Clar,
jo crec que l'Europa amb els refugiats, refugiats són refugiats, amb la gent que fuig de la misèria, de la gana i tal, és d'escàndol. Sobretot tenint en compte la responsabilitat històrica, no dic la responsabilitat dels que estem vivint ara i tal, no? La responsabilitat històrica d'Europa respecte a Àfrica, sense anar més lluny, tal i qual, no? I després, a mi, una cosa que em deixa esturat és aquests països de l'est, no? Com Hongria o Polònia, no? I dic pel seu passat i tal, que poc es veu no deixar cap valor, no? Progressista en aquells països, això són països que van beneficiar-se enormement dels ajuts econòmics, no? Quan van entrar a la Unió Europea, i ara no practiquen, o si no prediquen com a mínim un mínim de solidaritat, no? Sense parlar, no? L'Orban aquest d'Hongria o polonès, o dic, hòstia, per favor, vull dir que és absolutament escruixidor, no? Vull dir, quan es pot arribar, a més, països que tenen una taxa d'immigració petitíssima, és a dir, com a Àustria, no? Aquí estem, a Catalunya estem al 15 o al 16, em sembla, no? Bueno, i no hi ha grans problemes de... La immigració no és a l'eix del debat polític i tal i qual. Hi ha països amb 5 o 6%, i com es pot magnificar un tema quan hi ha voluntat de magnificar-lo i que esdevingui el problema número 1, no? Bé, bueno, només cal que ho repeteixis 1000 vegades, com deia el Goebbels, i acaba sent una veritat, no?
Bueno, és atiar l'odi cap a un enemic exterior, no?
Sí, 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 sí.
I fer-te fort en la defensa dels valors, en aquest cas cristians, no? I de la identitat.
Bueno, ja va escriure un llibre en aquest sentit, bueno, si algun dia us ha llegit, m'ho explica una escritora preclara d'aquest país que es diu Sos Cristianisme, no? Que suposo que va en aquesta direcció, però bueno, no la llegeixo, aquesta senyora.
Sembla que no va per aquí el llibre, eh?
No, segur?
Sembla que parla de la situació dels cristians en països on pateixen hostilitats, que n'hi ha, vull dir, sí, no, en Egipte, per exemple, a veure què els hi fan.
No, que no sé jo, no sé jo, defensi el dogmatisme de cap religió, que totes són dogmàtiques, sobretot les del llibre, no les tres, no? Que, bueno, això, hi ha gent, vaja, una vegada em va tornar, una vegada el Perceval em va enredar i em va portar autònoma a parlar amb gent de violència i monoteisme, no tenia ni puta idea. Em vaig llegir un llibre per posar-me al dia, i és veritat, com el monoteisme, en el moment que diu la meva religió és verdadera i les altres no ho són, genera violència per definició i genera un corpus dogmàtic per definició, no? I, bueno, aquí els tenim tots al Mediterrani, no? Cristianisme, islam, judaïsme, no sé com s'ha de dir, no?
Bueno, i abans, l'ús polític que se'n fa, no? Al final és un instrument magnífic per aixecar la teva població en contra d'una altra.
El poder i la religió sempre han anat units, vull dir...
Això, que el llibre ve a parlar dels coptes, dels assiris, dels síriacs, dels ortodoxos, de diverses liturgies protestants i també catòlics que pateixen avui en certes zones, doncs, per la seva religió.
El proper que farà sobre intolerància religiosa a Europa.
Potser, no ho sé. Escolti, ho hem de gairebé deixar aquí perquè hauran d'entrar els nostres companys.
Ha vist de plegar un minut abans, avui, t'ho recordo.
Sí, com ho saps,
El cony que acabes de dir.
No, ja veig per la peixera que van venint els companys informatius. Doncs ho deixem aquí, Jordi Casas i Toni Ramon, moltíssimes gràcies. Ens veiem la setmana vinent.
Jo la setmana que ve no puc venir.
No pots venir,
però, bueno, posarem falta. Ja enviaré algun substitut. Estic a Olot.
I volia comentar amb vosaltres la programació de Festa Major.
Fora d'antena et diré la dita.
Vale.
D'Olot, ja
està. Dina Olot, no? És Dina?
Exacte.
Dina.
No ho sé. Jo vaig la meva mare s'ha entestat a fer la genealogia familiar.
I per això s'ha passat de moda, o què? Sí. Perquè bueno, molts casos...
Per part del meu pare, tots són d'Olot. I anem a mirar quatre papers, a veure si acabem la...
si podeu fer l'excursió a la Fageda, a la cooperativa, ja, te, la, ah, te la recomano.
Però, ara, jo conec el director de la cooperativa.
El Cristóbal Colón.
Cristóbal Colón, el conec de la transició, que ell vivia a la Floresta, que era fuster, i era psicòleg, però ja sigui de fuster per guanyar-se la vida, un personatge molt curiós, i el vaig perdre de vista. I un bon dia, parlant de la Fageda, dic, Cristóbal Colón, i no n'hi deu haver gaire, és de Cristóbal Colón, dic, cony, és ell. No, no, però el treball que fa allà és espectacular.
És
perdona, i el producte és boníssim.
Val la pena...
Fem una mica de propaganda,
sí, sí,
eh?
No,
el producte
no,
és boníssim.
És molt bo, i la visita val molt la pena, perquè, a part de veure com treballen el producte, t'adones del projecte social que hi ha darrere d'aquesta cooperativa, i rec, a més en un paratge magnífic. Ara sí, ho deixem, eh?
Apa, fins,
va,
fins
Jordi i Toni, que vagi bé.
Gràcies. For when you ready. Of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by.